Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Catalunya bat rècords turístics any rere any. I sembla que el 2026, malgrat els preus dels avions pel combustible, no serà una excepció. Un èxit i un sector sobre el qual pivota una part molt important del PIB i també de l'ocupació. El relax, el benestar, els serveis de què gaudeixen els turistes tenen al darrere una forta maquinària. Una exigència en què en alguns casos es converteix en motius de polèmica per les dures condicions laborals que afronten alguns treballadors del sector. És el cas de les cambreres d'habitació, les conegudes com a Kellys, una professió on les dones representen més del 90% del total i que a la vegada suposen el 30% global d'empleats del sector hoteler. És el col·lectiu que de lluny veu menys retribuïda econòmicament la seva feina. El seu gran cavall de batalla és l'externalització de la seva feina a terceres empreses. La pràctica, gairebé universal, de ser contractades per empreses de neteja en lloc de contractar-les directament l'hotel o la cadena hotelera a la qual van a treballar cada dia. Aquest model impacta directament a la baixa en el seu sou. Així ho denuncia l'associació sectorial Les Kellys. Afirmen que una cambrera, que forma part de la plantilla directa de l'hotel, pot arribar a cobrar uns 1.200 euros al mes. És el salari mínim interprofessional per una jornada completa. Però, si fa la mateixa feina subcontractada per una empresa externa, el sou es retalla en molts casos, però no la quantitat de feina. Diuen que aquestes empreses fan frau de llei, contractant-les a jornada parcial per exigir després que facin més hores de les que tenen realment contractades. I a la pressió econòmica s'hi afegeix també una gran exigència física en nom de la productivitat. Denuncien que se'ls arriba a exigir la neteja de 26 habitacions en torn de 6 hores de feina. Això vol dir deixar impecables més de 4 habitacions per hora. És una pràctica comuna en tot tipus d'establiment hoteler. No admet distincions entre estrelles, qualitat ni preu. I el problema, segons sembla, és estructural. I fa necessari preguntar-nos si no hi ha un camí de millora en aquesta legislació que regula les externalitzacions. Perquè la flexibilitat és important per ser competitius i per fer front a aquests ajustos de la demanda, a l'alça o a la baixa. Però no pot ser una drecera a la precarització continuada de la feina. La situació de vulnerabilitat es dona també en un altre sector essencial per milers de famílies. És el cas de les treballadores i cuidadores domèstiques, en femení, perquè també més d'un 90% són dones. Avui parlarem també amb elles al programa. Fa 14 anys que l'Estat espanyol és obligatori donar-les d'alta a la Seguretat Social, però la realitat ens demostra que encara avui la llei s'incompleix sistemàticament. Segons dades d'Oxfam Intermón, una de cada tres treballadores de la llar continua sense contracte. Treballen en l'economia submergida, sense dret a l'atur, sense baixes pagades i sense cotitzar per la jubilació. Una pràctica tolerada en silenci per abaratir costos en l'esfera privada, ja siguin aquests grans hotels que dèiem o en cases particulars. Tenim deures pendents. Aquest és, en el fons, un debat sobre la dignitat. Ni les Kellys ni les treballadores de la llar demanen cap privilegi. Només exigeixen el respecte que es mereixen.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 11 graus a Solsona, 11 graus a Valls i 18 graus a Mataró, i en previsió d'unes temperatures més altes, que avui s'enfilaran entre els 30 i 34 graus a les comarques de Ponent, més de 27-28 a les comarques de l'interior, dia càlid, dia de sol, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, però sense conseqüència, i amb 4 núvols a aquesta hora al sud de Catalunya que s'aniran desfent. I en pròxims dies sembla que seguirem aquesta línia, temps molt estable, assolellat, segurament demà ja arribarem als 35 graus a les comarques de Ponent, i de cara al cap de setmana podria formar-se algun banc de boira, alguns núvols baixos a prop de la costa, i potser diumenge algun ruixet de tarda al Pirineu.
Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts parlarem també amb l'economista i col·laborador d'aquest programa, Santiago Niño Becerra. Amb ell comentarem l'informe de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors que confirma, com ja us avançàvem en aquest programa, que la guerra a l'Iran, atenció, farà pujar fins a un 30%, fins a un 30% el preu de la fruita i la verdura. I avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem i entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Serà mentre el govern és més a prop de tancar la carpeta dels pressupostos d'aquest any. Al Matí de Catalunya Ràdio us ha avançat ara fa una estona que l'executiu firmarà avui l'acord amb els comuns després d'haver-ho fet ja amb Esquerra Republicana. Amb això es garanteix el suport als comptes i de seguida en parlarem, però abans recordem que la carpeta pendent, que encara està oberta, és la de les protestes de mestres i professors.
Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
Així ho deia la consellera Romero aquesta mateixa setmana. Sempre hi ha marge. Avui mateix a la tarda, de fet, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir després que s'acabés sense acord la trobada que va mantenir just ahir. Abans d'aquesta nova reunió, però, tindrem la setena jornada de vaga. I serà després de la mobilització que també ahir van fer els educadors de les escoles Bressol. La protesta d'avui tornarà a ser territorial i afectarà les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Anem en directe a una d'aquestes protestes convocades per avui. Alcanar, Jordi Barranca, bon dia. Doncs ni bon dia ni bones Pasques. La vaga d'avui és l'última convocada per aquesta setmana. La següent seria una nova vaga a tot Catalunya, dimecres de la setmana que ve. Abans, però, els sindicats i el govern intentaran arribar a un acord. Serà, com dèiem avui mateix, en què s'espera aquesta nova proposta de pujades de sou. Maria Costa.
Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els diners que demanen els docents han de sortir dels pressupostos de la Generalitat. Per això dèiem que aquestes protestes encaixen amb la negociació dels comptes. Aquí, la novetat del matí us l'ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. El govern i els comuns firmaran avui l'acord per aprovar-los. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. El govern ja tenia els vots d'Esquerra, però necessitava també els dels comuns, que ja van arribar a un acord, però que en els últims dies deien que no calia afanyar-se tant i que hi hauria carpetes que es podrien reobrir. Bé, doncs això ja està tancat. Segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, avui el president Illa i Jéssica Albiach es reuniran i firmaran l'acord. Serà a 11:45 del migdia. A
aquestes últimes hores, els comuns i el govern havien pactat crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
Sí, l'últim punt que ha desencallat l'acord, segons ha publicat el 20 Minutos i ha confirmat el Matí de Catalunya Ràdio, és assegurar que la inversió de 400 milions d'euros en el Pla de Barris s'allargui fins al 2028, de manera que arribi a 1.200 milions en tot el mandat. A més, hi ha una altra cosa. Aquesta tarda el president Illa firmarà un acord amb el tercer sector social, les entitats socials, també per la incorporació de mesures d'aquesta banda als pressupostos.
I, en definitiva, el govern ara sí que té els suports necessaris pels comptes. Si no hi ha canvis, el govern aprovarà el projecte de pressupostos demà en una reunió extraordinària de l'executiu. Llavors començarà aquest tràmit parlamentari, que duraria un parell de mesos, i això mentre el govern exhibeix l'acord amb el govern espanyol per falcar els punts pactats amb Esquerra i també per ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Ho ha escenificat en el marc de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat reunida a Madrid, que ha servit per arrodonir molts dels compromisos d'Illa amb els de Junqueras. Entre ells, més Mossos, 3.000 policies nous per arribar als 25.000 agents al 2030, un objectiu de legislatura de Salvador Illa. El cost, 210 milions, el pagarà tot l'Estat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
El govern espanyol s'ha fet seus altres compromisos de Salvador Illa amb Esquerra i abans que acabi l'any s'aprovarà el consorci que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya. Recordem, una empresa mixta que Junts ja va frenar el Congrés votant en contra, i també s'impulsarà el calendari i el finançament del tren orbital.
I per cert que les joventuts d'Esquerra també han donat llum verd als pressupostos.
Sí, és important això. És el col·lectiu que es diu Jovent Republicà que ha avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes, tot i les renúncies que consideren que ha fet la direcció direcció d'Esquerra amb els socialistes. L'altra cara de la moneda és el corrent intern col·lectiu 1 d'octubre, que ha denunciat a la Comissió de Garanties d'Esquerra que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió tan important, diuen, com l'acord de pressupostos.
Avui parlarem de tot plegat amb la consellera Romero. També ho abordarem amb els agoristes del Matí de Catalunya Ràdio, que avui seran Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. De moment, un primer comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
Si el que s'ha aprovat a la comissió bilateral és convicció o conveniència, ho determinarà el grau de compliment. Sense anar més lluny, per aquest òrgan va passar també fa 10 mesos la gestió de l'IRPF, de la qual el govern espanyol se n'ha desdit. La qüestió és si hi haurà temps per constatar si és una cosa o l'altra, perquè el principal problema a hores d'ara és la incertesa de fins quan governarà Sánchez, encara més acorralat amb el terratrèmol andalús i Zapatero investigat. Els pactes més rellevants d'Illa amb Esquerra depenen de la continuïtat del PSOE a la Moncloa, amb la qual cosa tots podrien desfer-se com un terròs de sucre en tan sols un any.
És el comentari de Sara González. Aquest és un dels temes del dia. L'altre té a veure amb Estats Units i Cuba.
Declaració del gobierno revolucionario. Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la revolución. El gobierno revolucionario condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana.
Això explicava la televisió estatal cubana aquesta decisió canalla, diuen ells des d'aquest mitjà, del govern de Donald Trump, d'acusar formalment l'expresident Raúl Castro d'abatre dues avionetes ara fa 30 anys. Aquell fet va deixar 4 persones mortes. Washington augmenta així la pressió sobre el règim cubà. Anem cap a Estats Units, Oriol Serra.
L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I repassem també els fets pels quals Estats Units acusen Raúl Castro, Frederic.
Any 96, segons va certificar Nacions Unides, dues avionetes d'una organització anticastrista van ser abatudes sobre aigües internacionals per les forces aèries cubanes. La Fiscalia té ara mateix una gravació atribuïda a Raúl Castro, on costa una mica d'entendre el que diu, però diu els vaig dir tombeu les avionetes al mar quan apareguin.
Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Bueno, tumbenlo a donde, tumbenlo en el mar cuando se aparezca y no consulten.
I no consultin. Tombeu les avionetes al mar quan apareguin i no consulteu. És una gravació atribuïda a Raúl Castro, llavors ministre de Defensa, en una conversa que va tenir lloc després dels fets. Apareix en un casset que un periodista va fer arribar molts anys després al Departament de Justícia dels Estats Units.
I com dèiem, això reforça la pressió de Washington sobre Cuba.
Sí, casualitat o no, segurament no. Justament ahir, el secretari d'Estat, Marco Rubio, feia un missatge en castellà adreçat als cubans.
La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
Literalment, mentre això passava, la Unió Elèctrica de Cuba anunciava que la disponibilitat del sistema elèctric de l'illa era de 1.300 megawatts, que equival a la meitat de la demanda. La premsa dels Estats Units avui es pregunta si aquesta acusació serà l'argument per fer una operació semblant a la que es va fer amb Nicolás Maduro.
Libertad! 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 Libertad!
I aquestes eren les manifestacions de desenes de persones a Miami per part de l'exili cubà celebrant l'anunci del govern de Donald Trump. Això arriba després de la reunió a Pequín entre Xi Jinping i Vladimir Putin, on van fer un comunicat on, sense anomenar directament Donald Trump, però carregaven contra les ingerències a l'Amèrica Llatina.
Sobre això, afegim un comentari del periodista establert a Washington, Gustau Alegret.
Més que un acte de justícia, és una declaració d'intencions. Washington busca un canvi de règim a Cuba i aquesta acusació li dona la cobertura legal per anar més lluny. El precedent és clar. El mateix mecanisme ja va servir per derrocar Nicolás Maduro a Venezuela. L'acusació d'ara obre la porta a la detenció d'un líder del castrisme demà, i no qualsevol líder. Cuba ja ha dit que vol negociar, però Trump no negocia des del diàleg, negocia des de la pressió. Mentre el castrisme estigui dempeus, la pressió no s'aturarà. L'Havana ho sap i ara també ho sap per escrit.
I per cert, parlant dels Estats Units...
It's the Late Show with Stephen Colbert!
La pròxima matinada s'emetrà l'últim programa de Stephen Colbert, que va ser cancel·lat per l'empresa propietària de la cadena CBS, considerada molt pròxima a Donald Trump. En tot cas, avui també ho repassarem un cop coneguem els detalls de l'últim programa que farà Colbert aquesta matinada a Estats Units. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Foradada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corado i Xema Pamundi. Bon dia.
Bon dia.
I es confirma que la guerra a l'Orient Mitjà farà pujar els preus. Un informe de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors avala que us va avançar al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i la verdura augmentarà fins a un 30% de preu.
L'informe apunta que les empreses traslladaran al consumidor l'augment de costos. Segons l'associació agrària Saja, el motiu principal de l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roque, president de l'entitat, en declaracions fa uns dies a aquest programa.
Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
En parlarem a partir de 9:45 a l'Àgora amb el professor Santiago Niño Becerra. Justament avui Brussel·les presenta les previsions macroeconòmiques actualitzades. Han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. La comissió ja va avisar que podria pujar un punt la inflació.
I això contrasta també amb la pluja de milions que mouen les grans tecnològiques.
SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, prepara la sortida a borsa i podria ser la més milionària de la història. Alhora, l'empresa de xips per la intel·ligència artificial Nvidia ha disparat els seus guanys un 210% i es confirma com l'empresa més gran del món en capitalització.
I parlant de tecnològiques, és notícia també d'aquest mateix matí. L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra les estafes financeres. Roger Santaló.
En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents, que li aporten el 10% dels ingressos totals. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
I alerta amb això. L'Audiència Nacional estableix que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte.
És una decisió que respon a un conflicte entre els sindicats i la patronal dels centres d'atenció al client. Per tant, la sentència només afecta aquest sector. Però els mateixos sindicats asseguren que això obre el camí perquè la mateixa lògica s'estengui a molts altres sectors. En tot cas, encara es pot presentar recurs al Suprem.
I una altra notícia de les últimes hores. Gabriel Rufián porta un pas més enllà la seva proposta d'un front d'esquerres.
I s'ofereix per primer cop a liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai a l'esquerra del PSOE a nivell estatal.
Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
I en paral·lel, Rufián ha posat en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només oferia amb certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció del partit manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres formacions.
La voluntat
d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona, no és una bona estratègia.
És el que deia Isaac Albert al Mesnit.
El 3CAT Info Televisiu. I encara sobre eleccions, Junts prepara primàries per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve.
L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara ja s'hi ha postulat el cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també ha dit que vol fer el pas i podria no ser l'única. I Jordi Turull es va reunir amb altres possibles candidats.
I més qüestions. Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare.
El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari. Fonts pròximes a la defensa asseguren que demanarà comparèixer un altre cop davant de la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context.
I qui també haurà de declarar davant la justícia el 2 de juny és l'expresident Zapatero per les suposades comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I a l'espera d'això, el cas té dimensió política. Madrid, Àngels Lafuente.
Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui qui declara és Víctor de Aldama.
L'empresari jutjat fa una setmana juntament amb José Luis Ábalos i Coldo García pel cas de les mascaretes torna avui a l'Audiència Nacional, declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
I encara dels tribunals s'analitza si les ordres d'allunyament d'acusats de violència de gènere realment són útils. Això després de la dona de Figueres assassinada per un home que es va saltar l'ordre dos cops. Figueres, Núria Paraire.
El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
Des de Figueres, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a França, commoció per la detenció de 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. París, Isabel Galí.
16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Bones notícies també per al cinema català.
El teu cosí. No sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Perquè viva la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Cannes, el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
Aviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obren molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 860 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del propi hotel, la xifra pot arribar als 1.200, tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. Les Kellys també insisteixen en la necessitat de regular la càrrega de feina.
I Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir nous supermercats 24 hores.
L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil, regidora de Comerç.
Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
Avui a l'Àgora del Matí en parlarem a partir de les 9 amb Alfons Barti, director de Barcelona Comerç.
I Sallent, Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama de dones d'entre 45 i 74 anys.
Fins ara la mamografia cada dos anys només es feia a dones de 50 a 69 anys i ara la franja d'edat inclourà dones més joves i també més grans. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos. Un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys.
Mentrestant, Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic.
Se l'ha vist sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia, tot tapat i marxant amb un cotxe de vidres tintats. El vídeo s'ha fet viral i moltíssima gent després s'ha acostat a l'hotel per intentar veure l'artista una altra vegada. La llau de gent, això sí, ha obligat a col·locar tanques de seguretat a l'hotel.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses!
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, l'empresari Enrique Riquelme comunicarà avui mateix la intenció de presentar-se a les eleccions al Madrid.
És un formalisme que ha de complir si finalment vol ser candidat, però la decisió final l'ha de prendre dissabte.
Daremos la información a esa junta electoral, pero decidiremos y agotaremos nuestro tiempo para el sábado para decidir. Necesitamos cerrar un proyecto ilusionante, una serie de jugadores necesarios y perfiles deportivos. No se cierra en 5 días.
Riquelme alerta del perill de privatització del Real Madrid.
Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
Els jugadors del Barça s'acomiaden de Lewandowski en un sopar privat.
La Porta agraeix la feina de la plantilla.
Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
I Covarsí parla pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Al final has aconseguit dos títols, al final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que podem millorar.
I el Barça, que viatja avui mateix cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina. Graham Hansen es recupera, Irene Paredes és dubte, i l'Aston Villa, Mona i Emery a la banqueta, campió d'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
Ara són 9:15.
Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en skoda.es.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La firma de l'acord de pressupostos entre el govern i els comuns. D'aquí a 3 hores, la consellera Alicia Romero en donarà tots els detalls al Palau. Redacció d'informatius, Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Salvador Illa i Jessica Albiach firmaran l'acord a 11:45 amb el suport tancat dels comuns, i fa dos dies d'Esquerra l'executiu té totes les garanties perquè ara sí els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou, entre altres mesures, més recursos per habitatge, 2.500 milions durant la legislatura i la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives dels lloguers.
I a l'espera d'una nova reunió avui entre Educació i els sindicats, a aquesta hora ja hi ha les primeres mobilitzacions per la vaga de mestres i professors, que avui s'ha traslladat a les comarques de Tarragona. Alcanar, Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sí, en aquests moments uns 200 docents abrencs i també valencians estan tallant la Nacional 340, un cop passat el riu Sénia ja a l'altura de Vinaròs, al País Valencià. El que volen evidenciar és que les demandes i les reclamacions són comunes, tot i els diferents colors polítics que hi ha a banda i banda del riu Sénia. Aquesta no és, com dèiem, l'única mobilització d'avui aquí a la demarcació de Tarragona. També hi estan a ventalls, també en una nacional, en aquest cas la 240, a l'entrada de Tarragona per Valls, a l'Alcamp.
I ho acabem de saber, el Ministeri de Consum obre un expedient a una gran immobiliària que lloga milers d'habitatges. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Ho fa per 4 possibles infraccions. Per exemple, cobrar el llogater el que no toca en una assegurança per impagament o una penalització desproporcionada, diu Consum, per cada dia de retard en l'entrega de l'immoble. En total, podria arriscar-se una multa de fins a 4 milions d'euros. Un expedient que comença ara, Consum encara no diu ni el nom de l'empresa, i que podria acabar com el d'Alquiler Seguro, que ja està ratificat i és de 3,6 milions d'euros.
I d'aquí a poc més d'una setmana està prevista que es donin també detalls de l'estratègia per modernitzar el sector de l'automòbil. És el conegut com el Pla d'Espanya Auto 2030. Redacció d'informatiu, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia, sí, una jornada a Barcelona per presentar com es desenvoluparà aquest pla del govern espanyol a Catalunya, un pla amb inversions públiques i privades per la transformació elèctrica del sector i que també preveu ampliar els punts de recàrrega i més ajudes per la compra de cotxes elèctrics. Falta saber, però, la data en què es podran començar a tramitar aquestes ajudes, i participaran el president Illa, el secretari d'Estat d'Indústria, el president de la patronal de fabricants, en FAC, i el màxim responsable de Seat Cupra.
I com tulla la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. A l'R11 aquest matí hi ha més retards que de costum. El primer tren que havia de sortir de Barcelona a Sants, un mitjana distància, finalment ha acabat sortit de Sant Andreu per una incidència en l'operativa i arribarà a Figueres una hora més tard del previst. El tren que circula darrere d'aquest, que és un regional, també va mitja hora tard. Al marge d'això, a Rodalies hi ha les demores habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs mira, punts vermells. Tenim retencions a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera perquè hi ha hagut un accident que provoca cua sentit Barcelona. Només hi ha un carril obert. I seguim amb aquestes afectacions a la Nacional 240 a Tarragona, recordem, tallada per una manifestació de docents cap al centre de la ciutat.
I punts taronja?
Punts taronja. Tenim congestió també a la P7 a l'alçada de Salt, sentit nord, perquè s'estan retirant vehicles després d'un accident. I també a la P7 entre Mollet i Santa Perpètua, sentit nord, circulació molt densa.
De seguida parlarem de l'acord de pressupostos amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció. Sílvia Solanes.
Doncs parlarem dels supermercats 24 hores, de la bola, de les treballadores de neteja dels hotels, les anomenades Kellys. També ens fixarem en com parlen els joves. Ho farem amb Irene Carreras, professora i creadora de contingut coneguda com la Prof, i Olga Clapés, lingüista de 3CAT. I com cada dijous, la taverna, avui hi haurà molt vi, algun clàssic. I a les 11, entrevista amb els germans Torres.
Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart.
Bon Preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordoví, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs seguirem amb aquest temps estable. Avui amb sol a tot arreu i amb temperatura encara una mica més alta que ahir. Avui podríem arribar als 33 o 34 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent, però també més de 27-28 graus a la majoria de comarques de l'interior. I sembla que aquesta tònica de temperatures altes mantindrà tot el que resta de mes de maig. Com a mínim, fins l'1-2 de juny es veuen aquestes temperatures bastant per sobre del normal, amb sol els pròxims dies i, com a molt, al cap de setmana, diumenge, alguns ruixets de tarda al Pirineu.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, a vocacions de partides d'escacs molt igualades, era retaules. Avui dijous, un Enigmàrius dupa. Més que no pas d'opa. Enteses per absorció. De nou lletres. Enteses per absorció. Nou lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades bullon de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Qui t'acaba de treure la nena?
Sí, sí. O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estés bé, i jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
Tu paties per si no plorava de seguida.
Sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
Sincer. sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
Una heroïna, sí, una heroïna. Sí, sí. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Marc Batallé i Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra Marta Pascal i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
De Bad Bunny. No té especials seguidors, crec, entre els euristes que ens acompanyen.
Però l'heu vist mai en directe?
No.
No. Llavors, què jutgeu?
Home.
Home, el que veiem, el que escoltem.
Em quedo amb el resum que n'ha fet el Marc, eh? Diu, no l'entenc, no canta bé, no m'agraden les lletres, però sí que diu que li cau bé després de l'escola.
A veure, torni.
Sí. És una qüestió generacional, no?
Completament d'acord, perquè és el que escolten els meus fills i no és només Bad Bunny.
No m'acaba de...
Però tot bé perquè un membre d'aquest equip hi va.
Sí, exacte.
Per això en parlàvem.
S'ha de dir lo important.
El Maiol hi va.
Sí.
3 i 4, diuen que hi van, sí, sí.
Ah, 3 i 4.
Jo crec que també aniré dissabte, sí, sí.
Oh, carai.
Sí, sí.
Així ja...
No sé si però tampoc m'interessa massa, eh? Però,
no sé bueno. Si t'han agafat el tall com imitaves a Bad Bunny. Va, si vols repetir.
No cal.
Torni.
No cal. En tot cas, que és un concert, és un esdeveniment, diguéssim, que Catalunya, Barcelona és la porta d'Europa de Bad Bunny. És el primer lloc on Bad Bunny s'aturarà, diguéssim, a Europa. És a dir, també com l'anella olímpica està, doncs, posant-se també en el mapa europeu.
Sí, sí, una cosa no treu l'altra, eh? El fet que no m'agradi no vol dir que no calibri la importància que té Bad Bunny i fins i tot el que deia, sobretot després de la Super Bowl i dels seus missatges polítics, el miro d'una altra manera i intento no escoltar gaire les lletres perquè si no em poso una miqueta nerviós.
No sé si anirà a aquest concert la consellera d'Economia, Alicia Romero. Consellera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anirà a celebrar la victòria dels pressupostos, sí? Sí?
Bueno, hi vaig. Sí que hi vaig. Hi vaig per, sobretot per les meves filles, que els hi agrada molt. I, a veure, us haig de dir que a mi també m'agrada una mica, perquè és que l'escolto molt al cotxe i al final t'acaben agradant les cançons a les nenes.
Jo crec que passa això amb Bad Bunny, que la insistència fa que t'acabi agradant, no?
La veritat és que sí. Així que, bueno, vaig amb elles, que també està bé fer coses amb les nenes, i me les emporto al concert. Així que res, ballarem una mica i sí, descarregarem aquesta energia de tots aquests dies.
No. Ho fa per mala consciència, perquè aquests dies no ha pogut estar molt per les filles negociant pressupostos.
Bueno, he intentat estar amb elles, intento sempre buscar forats, però perquè si hagués hagut de deixar d'estar amb elles tot el que ha durat la negociació, imagini's, més de 6 mesos, vull dir que ha sigut dramàtic. No, he estat amb elles, però bueno, també s'ha de buscar espais per estar amb la família, amb els amics i res, i divendres, sí, demanem el concert de Bad Bunny, molt contenta d'anar-hi.
Enhorabona per la part que li toca pels pressupostos. Aquest matí reunió amb els comuns a Palau per escenificar també l'acord de pressupostos. Ara ja 100%, per tant, segur que Catalunya tindrà nous comptes 3 anys després. Quan els aprovarà per això el govern?
Bé, doncs, abans d'acabar la setmana. La veritat és que nosaltres, en fi, ja saben, teníem molt d'interès en que s'aprovessin quan abans millor. Hem pogut, doncs, tancar aquesta setmana amb Esquerra i l'actualització amb els comuns i espero que abans d'acabar la setmana, ara tot just ho vam tancar ahir a la nit, doncs espero que, en fi, que puguem lligar-ho tot perquè quan abans millor, doncs, puguem aprovar-ho al Consell Executiu.
Ahir Jessica Albiach explicava que es crearà, en aquest cas, una direcció general per multar qui se salti la llei de l'habitatge. Què més han pactat a última hora amb els comuns?
Bé, jo deixi'm que sigui respectuosa i m'esperi fins la signatura d'aquest matí. Penso que també els hi toca als comuns tenir el protagonisme. És veritat, i això sí que ho puc dir, no?, que els temes que ells més els hi ha preocupat sempre i que s'ho ha reflectit una altra vegada en aquesta actualització de l'acord són els temes d'habitatge. És veritat, aquesta és una preocupació, crec, del país, però els comuns, també Esquerra, han sigut molt insistents en aquest tema i hi ha un parell o tres de coses més. En concret, doncs, aquesta direcció general de la que vostè parlava, doncs, per ser molt, molt, molt durs, no?, amb aquell que no compleix la llei. I després també alguns temes de pobresa que també, doncs, sempre els hi preocupen, inversions territorials també, doncs, les han volgut incorporar en aquesta actualització. En fi, pensin que ells ja tenien un acord, doncs, molt ambiciós que vam signar ja fa un parell de mesos i aquesta és una actualització i fan èmfasi en aquells temes que ells, doncs, més els preocupen.
Però són millors aquests pressupostos que els de fa 3 mesos?
Segur que són millors, i tant. Jo sempre ho explico, això. Quan hi ha més enfocs, quan hi ha més accents, quan hi ha més incorporacions, pues el pressupost és més ric, segur, perquè ha vingut, doncs, amb les sensibilitats, en aquest cas, doncs, dels comuns i d'Esquerra, i, per tant, doncs, segur que són millors, clar.
El context mundial, diguéssim, també ha canviat des d'aleshores per la guerra a l'Iran. No sé si en aquest sentit també els pressupostos contemplaran o canviaran gaire en aquestes, pel que fa a aquestes xifres, per donar suport, per exemple, al sector més agroalimentari. Avui expliquem que la fruita i la verdura serà, arran de la guerra de l'Iran, un 30% més cara a Catalunya.
Sí, amb aquest tema, jo vull dir que el pressupost d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, avui que conseller Ordeig doncs està a Mèxic, que és el país més important importador de productes alimentaris pel nostre país, a Llatinoamèrica, és a dir, és el país que més importa productes nostres, doncs és veritat que el pressupost d'Agricultura creix fins als 1.000 milions d'euros. La primera vegada que aconsegueix aquesta xifra, és a dir, estem posant molts recursos en aquest sector, és el primer sector de l'economia a Catalunya, genera el 19% del PIB i, per tant, per nosaltres importantíssim. És veritat que en els anteriors pressupostos, i es manté aquí, ja doncs es deixa clar amb una disposició que, evidentment, per fer front a la guerra, no?, i a les conseqüències d'aquesta, doncs haurem de veure i es podrà ampliar el pressupost o es podrà modificar partides per fer-ne front, no? De moment és veritat que l'impacte en els mercats encara no està sent molt evident, no estem tenint masses peticions d'empreses ni a través d'Acció ni a través de l'ICF, però, bueno, estan previstes algunes línies, algunes estan posades en marxa, per exemple, per tot el tema doncs afectació a les famílies, 9 milions d'euros ja es van transferir als ajuntaments per poder ajudar aquestes famílies més vulnerables que estan veient doncs com l'augment dels costos no els hi permet doncs a fer front a alguns pagaments i per tant doncs això ja ho van fer, sí, hem anat fent coses i evidentment els pressupostos permeten que en cas doncs que s'agreugin algunes conseqüències nosaltres puguem actuar.
Vostè hi va ser també a Madrid, a la bilateral amb el govern espanyol, per impulsar bona part d'aquests acords en què s'ha arribat amb Esquerra Republicana. Per exemple, deixi'm preguntar-li, la línia orbital de tren, quan començaran les primeres obres?
Ui, això és difícil de dir-ho perquè, bueno, la línia orbital és una línia complexa, molt llarga, va de Vilanova a Mataró, molt important i estratègicament pel país perquè connecta aquesta segona corona metropolitana, millorarà la mobilitat i la connectivitat del país, però és cert que ara ja tota la part urbanística està feta perquè ja estava plantejada des de l'any 2010 i ara començarà, bueno, farà falta començar amb els estudis i els projectes. És difícil donar una xifra, no serà demà, això és evident, vull dir que haurem de tenir paciència, aquest tipus d'infraestructures costen, però el que és més important per mi ha estat doncs, que amb Esquerra Republicana hem sigut capaç no només de pactar mesures per demà, sinó també mesures amb una mica de mirada mitja i llarga, no? I crec que això està bé, perquè al final nosaltres hem de preparar el país també pel futur, i aquest tipus de propostes doncs ho fan.
Clar, sovint es diu també, consellera, que en política quan no se sap com resoldre un problema es crea una comissió o un grup de treball. Vostès, per garantir les inversions del govern espanyol a Catalunya, n'han creat dos. Un és el Consorci Paritari d'Inversions i l'altre una societat mercantil estatal d'inversions. Expliquin què són, per què serviran i per què hem de creure que ara sí que el Ministeri complirà tot allò que es compromet.
Doncs li explico molt fàcilment. La veritat és que ahir va ser un bon dia, vam estar amb el conseller Dalmau a aquesta bilateral i vam aprovar coses importants. Aquesta n'és una. És a dir, portem a Catalunya molts anys reivindicant i queixant-nos amb raó i amb motiu de que no s'executa el 100% de les inversions que es preveuen als pressupostos de l'Estat per Catalunya. És a dir, l'Estat preveu dedicar tants recursos a Catalunya en inversions i quan acaba l'any doncs veiem que això no ha arribat al 50%. Per tant, doncs és una decepció i una frustració. Això ha estat una demanda històrica d'aquest país i crec que el Consorci i la Societat Mercantil posa solucions a això. Com? Bueno, pues creem aquest consorci paritari entre l'Estat i la Generalitat, aquesta societat mercantil, que també amb una fórmula molt més àgil i flexible ens permetrà també alleugerir molt els calendaris d'execució de les inversions, i el que farà aquest consorci és rebre anualment els recursos que l'Estat dedica a Catalunya amb inversions, imagini's, pues 2.000 milions els enviarà, i aquest consorci, que estarà a Catalunya, serà el que planificarà conjuntament, després farà els estudis, els projectes, licitarà i adjudicarà les obres. Per tant, els recursos, malgrat que no s'executin en aquell any, continuaran en el consorci. Per tant, es dedicaran a inversions a Catalunya. El que passava ara és que si no executaves en l'any en curs, que és l'any en el que estaven els pressupostos, perdies els recursos. Ja. Això permetrà que no es perdin, permetrà també una cosa important, que és que les dues administracions estiguem junts en un instrument i, per tant, per planificar i per coordinar-nos serà molt millor, i és un instrument que a nosaltres ens sembla que ha funcionat en altres àmbits. Per exemple, exemple, la Sagrera. La Sagrera hi ha un consorci on hi ha l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i ha funcionat molt bé, i creiem doncs que un consorci d'aquest tipus per les, totes les inversions que l'Estat ha de fer aquí, amb la nostra participació, el nostre compromís i també, vull dir-ho, el dels agents econòmics i socials, perquè el que hem fet també amb l'acord és crear un consell assessor d'aquests dos organismes en el que hi haurà els agents econòmics i socials del país, perquè també ens ajudin doncs a posar una altra mirada en les inversions i a fer el seguiment.
Per al desplegament de tot el que es va acordar ahir, fins a quin punt depèn de la voluntat també del govern espanyol? És a dir, imaginem per cas, un cas molt hipotètic, consellera, que el govern de Madrid és el govern del Partit Popular. Es podria desdir, per exemple, de finançar els Mossos fins als 25.000 agents al 2030?
Això també ha passat tota la vida, és a dir, en el sentit que tu pactes amb un govern i el govern que ve pot desdir-se, això és evident. El que ha passat al llarg de la història? Que en general això no ha passat. En general, quan dos governs arriben a un acord, després el que arriba no ho canvia. No ha passat amb lleis importants com la del matrimoni homosexual, i no ha passat amb el model de finançament, i no ha passat amb moltes altres coses. Vull dir, normalment els acords s'acaben complint, perquè si no també al final estem en contra de la democràcia. En aquests moments una majoria parlamentària, no?, que ha sostingut aquest govern i que permet doncs que aquest govern governi, i per tant això s'ha de respectar. Ara bé, no tinc una bola per saber què pot passar d'aquí un any o dos. Jo espero que no governi el Partit Popular, però en tot cas tot és possible. El que sí que sabem és que quan ha governat el Partit Popular a Catalunya han arribat menys inversions, però en tot cas, un cop constituït el consorci, no ha passat mai, ni s'ha eliminat el consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per exemple, ni molts altres. Per tant, jo, en fi, confio que això posarem en marxa molt aviat, perquè portem també setmanes treballant, i que sigui una realitat el més aviat possible, perquè crec que necessitem també donar fets, no?, i
sí,
coses concretes a la ciutadania.
Sí, però portem molts anys el tren orbital mateix, com vostè deia, sí. és una proposta que ja feia temps. Recuperar la hemeroteca, el conseller Joaquim Nadal, el conseller de Territori en el seu moment, deia que això estava fet, i al final no va passar, ni estava ni se l'esperava.
Sí, això va ser l'any 2010, va canviar el govern i, miri, sap...
Per això li dic que més a cara a la ciutadania, de dir, bueno, el tren orbital és un projecte, d'acord, però que passi o no depèn també d'unes realitats polítiques que veurem quines són.
Bueno, doncs el ciutadà també, analitzant això, que, en fi, quan voti a consciència... També crec que això també és important, però en tot cas jo també vull mirar un missatge de confiança, perquè ahir vam aprovar coses importants, concretes, el finançament dels 25.000 Mossos per Catalunya. Això és concret, està acordat, i per tant una de les coses, també la creació d'aquest consorci d'inversions, de la societat mercantil, que la posarem en marxa en els propers mesos, també la nova governança al Consorci de la Zona Franca, molt important, és un instrument de desenvolupament econòmic clau per Catalunya, està situat en un lloc geoestratègic al costat de l'aeroport i del port, i això també, a les properes mesos, també ho posarem en marxa, i la Generalitat guanyarà pes en aquest consorci. Per tant, vam acordar coses molt concretes, coses que podrem veure en els propers mesos, i és el que nosaltres volem, que fer que el país avanci. És veritat que podem posar el retrovisor, però a mi m'agrada més sempre mirar endavant, i crec que l'acord que hem tancat doncs amb Esquerra, que ahir es va concretar amb alguns temes a la bilateral, i el que avui signarem amb els comuns, doncs ens fa avançar com a país, i és el que volem.
Perquè fa el calendari, és a dir, entenc que, pel que em deia, m'explicava abans, demà hi haurà un consell extraordinari executiu? Un consell executiu extraordinari?
Bueno, estem acabant de mirar-ho, perquè vam tancar-ho a última hora amb els comuns, i ara estem acabant de lligar a veure quan ho podríem fer. Serà segur abans d'acabar la setmana, perquè ho necessitem fer, però les agendes són complicades, ja ho sap vostè, però bueno, evidentment això és una prioritat, aprovar-ho i que pugui entrar el més aviat possible al Parlament, i en fi, i que aquesta tramitació la fem per aprovar-ho doncs abans d'acabar aquest calendari de sessions, perdó.
Per tant, abans d'acabar la setmana és demà, consellera, no hi ha més
bueno,
marge.
Bueno, pensi que, en fi, ja sap que aquest govern treballa dissabte i diumenge. Sí, és a dir, que veurem, a veure si avui ho podem tancar.
Val. I aleshores, un cop fet això, segons els seus càlculs, quan es podria aprovar definitivament al Parlament?
Bueno, més o menys la tramitació al Parlament acostuma a ser unes 6 setmanes, aproximadament, no? Doncs, bueno, si contem unes 6 setmanes, jo crec que ens anem a principis de juliol, no? Per tant, més o menys, seria la primera quinzena de juliol, jo crec que hauríem de tenir això aprovat, tant de bo, perquè després haurem de córrer molt per l'execució, per posar-ho tot en marxa, però, en fi, la maquinària està a punt i estem molt engrescats, doncs, amb això, amb executar tot això que ens hem compromès i que hem acordat tant amb Esquerra com els comuns, com amb els agents socials i econòmics, no me'ls vull deixar, que van fer un acord també molt ambiciós, també ara fa un parell de mesos.
I si algun partit de l'oposició demanés un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, això podria allargar els terminis o creu que això no hauria d'afectar gaire en els terminis?
Bé, si hi ha algun grup que demana informe al Consell de Garanties Estatutàries, el Consell té fins a un mes per fer informe i, per tant, atura el termini. Màxim un mes el pot fer en menys dies, no? Però és evident, els grups parlamentaris tenen els seus drets i els poden exercir, òbviament.
Passat l'estiu, el govern i vostè concretament començarà a treballar en els pressupostos del 2027 o, sent un any electoral amb municipals i generals, el més realista és pensar que aquests seran els únics comptes d'aquesta legislatura?
Home, a nosaltres ens agradaria tenir pressupostos cada any, que és el que toca un país, i per tant doncs, segur que posarem la maquinària perquè això sigui així. De fet, l'any 25 ja ho vam fer, recordi, nosaltres vam aprovar, si no em va malament el cap, el setembre del 25 vam aprovar a govern la regla despesa amb l'objectiu de dèficit, el marc pressupostari, vaja, per poder fer els pressupostos, després no va poder ser, però nosaltres ho vam treballar, per tant, sempre és la nostra voluntat, no? No hem fet uns pressupostos pensant que no en tindrem cap altre. Hem fet uns pressupostos pensant pel 26, fa 3 anys que anàvem pròrroga pressupostària, i això doncs ens està dificultant l'execució de moltes de les nostres propostes. Veurem, no? La nostra idea és evidentment, doncs, també aprovar marc pressupostari i tenir pressupostos, però no depèn només de nosaltres, ja ho sap, tenim uns socis i, per tant, doncs, haurem de veure també quina és la seva voluntat.
Deixi'm preguntar-li per una sensació seva personal de temes que no tenen res a veure amb economia, i si no vol contestar, evidentment, doncs no contesti. No sé com es va quedar vostè quan va conèixer el contingut del jutge de l'Audiència Nacional que imputa Zapatero.
Miri, jo conec a Zapatero personalment, tot i que no hi tinc una relació molt estreta, perquè era més jove, diguéssim, i no estava aquesta primera línia quan ell va ser president del govern, però jo, en fi, vull ser prudent, per tant, confiança en la justícia, que crec que és el que hem de fer, confiar en un dels pilars de l'estat de dret, i també respectar la presumpció d'innocència, que ens oblidem moltes vegades en aquest país que existeix, i per tant, amb aquests tres elements, doncs, contestar la seva pregunta. Evidentment, li dic una mica penada, perquè aquestes notícies doncs, no ens agrada escoltar-les, no? I més de persones doncs, que tenen al partit una legitimitat moral molt alta, com Zapatero, no? Per tant, esperem que s'esclareixi tot aviat, confiem en la justícia i també això, pues, respectem la presumpció d'innocència, perquè aquests moments són durs per les persones que estan dins d'aquests processos.
Però vostè manté tota la confiança, o li sembla un cas de l'oferta?
Miri, jo prefereixo ser prudent amb això, no conec, ahir vaig estar tot el dia a Madrid negociant amb comuns, vull dir que tampoc m'he llegit l'auto del jutge. Jo crec que el que hem de fer és respectar la presumpció d'innocència, confiar en la justícia i ser prudents també, perquè, en fi, aquests casos són complexes. Jo dic que, home, estic apenada en el sentit que no m'agrada escoltar aquestes notícies i que crec doncs, que Zapatero per nosaltres ha estat i és una figura important des del punt de vista polític, no? Per tant, esperem que s'esclareixi tot aviat i, en fi, i siguem prudents. No puc dir massa més.
I ja per acabar, també relacionat amb un cas que entenc que em respondrà a la mateixa línia, però una de les principals empreses del país és Mango. Vostè creu que és prou robusta per superar una sotragada com la que hem tingut aquesta setmana?
Mango és una empresa molt sòlida. Vaig estar justament fa uns dies en visita amb el Toni Ruiz, amb el seu president i amb el seu equip, i realment m'han explicat l'estratègia que tenen a mig termini. Realment és una empresa que factura molt, molt important pel nostre país, i em sap greu aquest moment que estan vivint, però també hem de ser prudents, confiar en la justícia i respectar la presumpció d'innocència, això també, no? Però és veritat que hem de ser curosos perquè és una empresa molt important pel país, ambaixadora del país arreu del món, i per tant doncs esperem que no pateixi cap sotrac per aquesta situació difícil que estan vivint, i des d'aquí també doncs, en fi, tot el suport i una abraçada a l'equip de Mango.
Consellera Alicia Romero, gràcies i que vagi molt bé demà, divendres, al concert de Bad Bunny.
Moltes gràcies, disfrutarem. Adéu-siau, bon dia.
En Marc Batallé, en Jofre Llombard, en Marta Pascal i Jordi Mir, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Què us semblen aquests pressupostos i amb com s'ha arribat fins aquí? Deia la consellera, són millors que fa 3 mesos, per tant, també avalaria l'estratègia d'Esquerra Republicana, en aquest sentit, la consellera, d'obrir la negociació, de no haver aprovat aquells comptes. Jofre.
Hola, bon dia. Mira, abans que res, clar...
Que ha sigut l'últim a arribar i per la primera, doncs no.
No. Marta, no. Ah, no, que estigues, que vulguis, com vulguis. No.
Digues, home.
De fet, el motiu pel qual he arribat tard, l'heu dit 10 segons abans de començar la tertúlia, que és que hi havia un accident al túnel de Vallvidrera. Primer, els comuns donen el suport als pressupostos. Sorpresón. Jo no m'imaginava cap escenari que no fos el que donessin el sí un cop tinguessin amarrat els pressupostos d'Esquerra Republicana, no? Segona qüestió. la consellera t'ha de dir que són millors. T'imagines que preguntes, són millors? I diuen, no, no, eren millors els de fa 3 mesos. Vull dir, ha de dir que són,
no,
ha de
dir
que
són millors. No, però són més actualitzats.
Bueno, sí. Tercera qüestió. No, no, és que una cosa que ha dit la consellera, quan ha dit, no acostuma passar que un govern espanyol entra i canvia el que havia fet el govern anterior i tal. És veritat, no és el més habitual, però quan passa és molt greu. Va haver una època que cada govern que entrava s'inventava una nova llei orgànica d'educació. I part del que plora avui el sistema educatiu ve d'això, que jo ara faig la LOE, ara faig la LOCSE, ara faig etcètera, etcètera. Per tant, sí, quan arriba un govern espanyol de torn, que suposa un canvi de colors respecte a l'anterior, sí. I sobre els pressupostos, crec que aquesta setmana s'ha dit tot sobre el tren orbital i tot això. A mi ara em cridava l'atenció que el motiu pel qual els comuns han dit que sí ha sigut per la creació d'una direcció general de l'habitatge per garantir que es compleix la llei de l'habitatge, i una de les coses per les quals Esquerra Republicana ha dit que sí és la creació